Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 24 de setembre del 2022. Ha sortit el sol fa menys de mitja hora per Cadaqués i no s'ha de pondre fins poc abans que toquin les 8 del vespre, a hora de la posta d'Alcanar. Un dissabte que, pel que fa al temps, aparentment hauria de ser força més tranquil que ahir, perquè déu-n'hi-do, déu-n'hi-do la benvinguda a la tardor que vam tenir ahir al vespre i aquesta matinada. Pluges torrencials que van escombrar el país, però que es van acarnissar particularment a Tarragona, a la capital, però també a tota la zona. Constantí, el Catllà, Reus, pluges que van fer mal, sortosament no a nivell personal, que sapiguem aquesta tarda del matí, però sí amb molts efectes, amb carrers convertits en rieres, de nou la imatge de cotxes enduts per la força de l'aigua, talls en carreteres, vies de tren, inundacions en alguns edificis importants, des de l'Hospital de Santa Tecla, com algunes escoles, evidentment, la cancel·lació de pràcticament tots els actes de les festes de la patrona de Tarragona, perquè ahir, de fet, era Santa Tecla, i segons el Martí Oliveres, ahir va ser el dia més plujós dels últims 13 anys en aquest cas a Tarragona. De nou, com fa just una setmana al Maresme, les pluges que van tornar a clavar-se. En aquest cas va tocar una altra zona del país, però fa una setmana era una altra. Sortosament la Dana, allò que fa anys anomenàvem la gota freda, a la resta de Catalunya ha passat aquesta matinada, probablement l'haureu sentit i us haurà costat dormir una estona, perquè ha passat molt fort, amb molta força, però molt ràpidament, i ha escombrat el país. Per tant, que sapiguem aquesta hora sense grans efectes de les pluges d'aquesta matinada. És com dèiem, l'arrencada d'una tardor que ha aterrat enfurismada quan fa tot just 15 dies encara parlàvem de la calorada del final de l'estiu. Ens diu el Martí Oliveres que la pluja ja durant el cap de setmana no tindrà aquesta incidència, per tant, dos dies molt més tranquils. Almenys meteorològicament, perquè des del punt de vista informatiu, déu-n'hi-do també com es presenten les pròximes 48 hores. D'una banda, per la tensió que viu Europa amb les eleccions a Itàlia, avui és jornada de reflexió, però l'ultradretana Giorgia Meloni, líder dels Fratelli d'Itàlia, neofeixista, com l'anomena Xavier Mas de Xaixàs avui a La Vanguardia, la Le Pen italiana, com se l'ha definit, té tots els números de la rifa per endur-se les eleccions de demà. Una coalició pràcticament inèdita de la dreta i de l'ultradreta italiana, amb Giorgia Meloni, però també Berlusconi, però també Matteo Salvini, junts en una sola candidatura per recuperar el poder. Veurem les conseqüències que tindrà, si ho aconsegueix o no. L'alternativa, les forces dividides d'esquerra i antisistema, que, sincerament, ho tenen complicat per ser realment una alternativa electoral. I a tot això, el conflicte a Ucraïna, que es complica amb la mobilització, com hem anat explicant en les últimes hores, dels reservistes russos que el govern de Vladimir Putin vol enviar cap al front i que han provocat, com hem vist també, un èxode important de ciutadans russos per totes les fronteres. Malgrat que en parlem sovint, malgrat que sembli que va cap a una direcció, la guerra a Europa encara no s'ha acabat. Passen 3 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 8 i 4 minuts, aquesta hora del matí, la Clara Molins, a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Pendents de les conseqüències del temporal que ha afectat el litoral de Catalunya en les últimes hores. Els forts aiguats han fet mal, sobretot, al camp de Tarragona, on ahir hi va haver inundacions i riuades que van arrossegar cotxes, van provocar destrosses i van obligar a desallotjar algunes famílies.
També estarem pendents, com dèiem, d'Itàlia. Avui és jornada de reflexió, demà són eleccions. A Europa, mirant amb preocupació les enquestes que apunten al triomf de l'extrema dreta, liderada per Giorgia Meloni. Per cert, ahir Silvio Berlusconi incendiava el tancament de campanya justificant la invasió d'Ucraïna.
Mentre avui els territoris prorussos d'Ucraïna viuen el segon dia de referèndum per anexionar-se a Rússia, continua l'èxode de russos que fugen del país i que intenten creuar la frontera amb Finlàndia. Només ahir, més de 7.000 persones.
Mentrestant, els metges celebren que el Departament de Salut vulgui prohibir fumar en entorns escolars, en terrasses de bars i a les parades d'autobús. Consideren que la mesura ajuda a prendre consciència del problema. També demanen sistemes per ajudar els fumadors que ho volen deixar. Mentrestant, la restauració alerta d'un possible daltabaix econòmic.
I també estarem pendents del palmarès del Festival de Cinema de Sant Sebastià, marcat en aquesta edició per la forta presència de pel·lícules catalanes a la secció oficial del concurs. Es tracta dels films Maternals, Suro i Girasol i Silvestres. Ara bé, tot apunta que a la Conxa d'Or se la podria endur la cinta colombiana Los Reyes del Mundo.
Als esports, Roger Federer s'acomiada del tennis. El suís penja la raqueta després d'un últim partit fent parella amb Rafa Nadal. Les jugadores de la selecció espanyola lamenten que la federació hagi fet pública una comunicació privada de manera parcial i interessada. El Barça està pendent de l'estat físic d'Araujo, Koundé, Memphis i De Jong, lesionats amb les seves seleccions. I el Gran Premi de Motociclisme del Japó, la pluja ha obligat a suspendre els tercers lliures de MotoGP. La qualificació de moment es manté.
Ara són les 8 i 6 minuts. De seguida li preguntarem al Martí Oliveres, però déu-n'hi-do, el temporal que ha escombrat Catalunya aquesta nit i matinada, que ha concentrat els seus estralls a Tarragona sense afectar especialment la resta del país. La Dana, l'antiga gota freda, que es deia així, que s'anunciava des de fa dies, ha passat ja per Catalunya. De seguida li preguntarem al Martí Oliveres si definitivament o no, aquesta matinada amb pluges importants, fortes, però amb molt poc marge de temps. S'ha mogut molt ràpid. Sí que es va acarnissar ahir a la tarda vespre al Camp de Tarragona. 150 litres per metre quadrat a una població com Constantí, 130 litres a Tarragona Ciutat, que és on es van concentrar els principals incidents. Vam tornar a veure la imatge de cotxes arrossegats per l'aigua, el Serrallo, el barri de pescadors convertit en una riera, el soterrani de l'Hospital de Santa Tecla inundat, el càmping de les Palmeres desallotjat i els actes de la festa de Santa Tecla suspesos. No hi ha constància a aquesta hora de danys personals, i aquesta seria la bona notícia de tot plegat. Això sí, un despreniment ha obligat a desallotjar un edifici annex a l'escola El Miracle, i en alguns punts de la ciutat el clavegram que va ser absolutament incapaç d'absorbir l'aigua. Anem a recollir l'última hora a les 8 i 7 minuts a Tarragona. Esteve Giral, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Que s'ha llevat d'hora l'Esteve per permetre'm dir-ho així, patrullar una mica per la ciutat. No sé si hi ha recuperació de la normalitat o no.
Sí, a aquesta hora, allà on hi havia rieres, els carrers convertits en rieres, aquella imatge que vam veure ahir a la tarda vespre i que tots ens va preocupar i molt, doncs aquesta imatge, ara mateix l'aigua ja ha anat desembassant, ha anat sortint. Ara mateix som a la platja de la Rabassada, que és ahir on vèiem cotxes nedant a l'aigua. Doncs ja no hi ha aigua, el que sí que hi ha són cotxes panxa en l'aire, un tros, per exemple, de carretera a punt d'arribar a la platja, l'aigua ha acabat sortint per on havia de sortir, per on podia sortir, vaja, que és al mar, i els cotxes doncs encara fets estralls aquí al mig, hem vist els Mossos d'Esquadra, els equips d'emergència de l'Ajuntament de Tarragona, doncs intentant posar la ciutat una mica en ordre, es pot circular per la ciutat, la mobilitat s'ha recuperat, després anirem repassant altres punts, com per exemple aquest del barri del Serrallo, on s'acostuma a acumular molta i molta aigua, però a hores d'ara el que podem dir és que Tarragona a poc a poc va recuperant la normalitat, que hi ha, això sí, doncs, els efectes de l'aiguat d'ahir. I si et sembla, escoltem el que explicava Pau Ricomà, el nou C de RAC1. Allò que encara és aviat per valorar danys, però que les pluges han estat molt i molt importants.
És difícil fer cada valoració. El que estem fent és actuant ja en tots els punts que hi ha conflictius, que són diversos, retirant cotxes, retirant arbres, i volant algunes situacions. Però clar, una valoració total és que és difícil.
Danys materials molt importants, també en propietats privades. Per exemple, el Club de Tenis de Tarragona explicaven ahir al vespre doncs, Camp Petit i de Valent, també a la zona dels càmpics, i no només a Tarragona, com deies, Xavi, sinó a altres poblacions, com puguin ser Vilaseca, també Altafulla, Constantí, on l'aigua ha fet mal, afortunadament, a aquesta hora. I ho deies també, el que sabem és que no hi ha danys personals, i aquesta és la millor notícia, sense cap mena de dubte.
Què passa ara, però, Esteve, una de les conseqüències que va tenir, efectivament, més enllà del que ja explicàvem, és la cancel·lació de pràcticament la majoria dels actes de Santa Tecla, que era ahir. Què passa a partir d'ara? Què és el que es farà avui?
Doncs el que sabem a aquesta hora és que a les 9 hi ha convocada una reunió entre l'Ajuntament de Tarragona i els que participen d'aquesta festa, entitats, etc., també amb Protecció Civil, per valorar què és el que es fa. A hores d'ara, el cel a Tarragona està tapat, està grisot, però no plou, no cau ni una gota, i amb la previsió del temps que hi ha ara, ens explicaven des de l'Ajuntament de Tarragona que la previsió és que es pugui recuperar la festa. La festa major avui ha de viure també un dia amb actes, sobretot a base de castells, els pilars caminant, segurament aquella imatge d'aquell aquells pilars que caminen entre la catedral, el Pla de la Seu i la plaça de la Font, doncs avui, en principi, a hores d'ara, podem dir que l'hauríem de veure. Les matinades ja s'han posat en marxa a primeríssima hora del matí. Hem vist ja castellers amb les seves camises pels carrers de Tarragona en aquest reconeixement que hem fet a primera hora de tota la ciutat. Per tant, podem dir que Santa Tecla avui, després de veure's absolutament estroncada ahir, doncs jo crec que avui es recuperarà i viurem imatges de festa major en una ciutat que va tornant poquet a poquet a la normalitat.
També podem explicar a aquesta hora del matí que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidit suspendre la seva agenda prevista per avui i es desplaça aquest matí cap a Tarragona. Deia l'Esteve que hi ha una reunió ara a les 9 del matí a l'Ajuntament per veure exactament què és el que fa amb els actes de Santa Tecla. Bé, a partir de les 10 arriba el president de la Generalitat i es reunirà amb l'alcalde Pau Ricomà i anirà a visitar precisament les zones afectades. El president de la Generalitat, que per tant decideix que avui dissabte, que tenia altres tipus d'actes, havia de baixar precisament també a Tarragona, però precisament amb la Diada Castellera, doncs ha decidit cancel·lar la resta dels actes i avui es centrarà en la qüestió dels aiguats que hi ha hagut a la ciutat. Gràcies, Esteve. Qualsevol novetat ens ho dius. Fins ara.
Perfecte, fins ara.
El telèfon d'emergència 112, que havia rebut a les 9 de la nit més de 750 trucades, una barbaritat, la majoria per incidències derivades de la pluja a Tarragona. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del perill d'augments i sobtats del cabal dels barrancs, rieres i rius de tota la zona. Tenim en línia ara mateix el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. Senyor Delgado, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, ara parlàvem sobretot de Tarragona perquè la informació que ens arribava fins ara és que de les pluges d'aquesta nit i matinada, de les quals havíem d'estar molt pendents perquè aquesta dana avançava i escombrava el país, no hi havia gaires incidències que sapiguem. Té alguna notícia d'aquestes possibles incidències de la pluja de matinada?
És així com expliqueu, les incidències sobretot doncs van ser les d'ahir tarda vespre a Tarragona i a altres punts de l'entorn, i la línia de tempestes doncs, afortunadament va desplaçar més cap a la línia de mar endins, i per tant doncs, no va descarregar amb molta força que provoqués incidències a l'interior. És cert doncs, que ha plogut en alguns punts, va ploure doncs, del litoral i també fins i tot de l'interior, a punts del Solsonès, va ploure amb força en alguns moments, però res comparable amb aquestes dades de precipitació que heu donat. Parleu de més de 100 litres, però pensem que d'aquests 100 litres, gairebé 150 litres que van caure a Tarragona, 48 van caure en 30 minuts. Per tenir una referència, normalment les situacions de perill per pluja intensa són a partir de 20 litres en 30 minuts, i el llindar màxim el posem en 40, per tant, superat llargament, i el llindar d'acumulació d'aigua és a partir de 100 litres en 24 hores. Aquí doncs, el van superar en molt poques hores. Va ser un fet molt excepcional a Tarragona, que clarament doncs, els models i les previsions que teníem disponibles, doncs, el servei meteorològic, però en general les disponibles, ens ho situaven més a matinada i a la zona de Barcelona.
Pel que fa al cas de Tarragona, hem estat repassant alguns dels danys que s'han produït, perquè són alguns d'importants. Sabem que són bàsicament d'infraestructures o de carrers, però dèiem que no hi havia, almenys a aquesta hora del matí que sapiguéssim, danys personals. Això ho pot confirmar, senyor Delgado?
Sí, amb les últimes informacions que tenim, doncs ja hi ha la nit, en el punt de control que fèiem, l'últim que fèiem, doncs tenim aquest balanç. No danys personals en el sentit que sí que bombers i els cossos d'emergència van haver de fer salvaments, en el sentit de ajudar persones a sortir a vehicles, però no va haver-hi fins i tot rescats en el sentit de persones que tinguessin una situació de risc imminent, i per tant el balanç és que no hi ha ferits, no consten desapareguts en aquests moments, ni persones, diguem-ne, doncs, que haguessin de ser rescatades en situació de risc. Això jo crec que és un, dins de la situació de gravetat, un balanç positiu i un agraïment que fem des de Protecció Civil a la ciutadania, perquè vol dir que doncs, aquestes mesures d'autoprotecció que són, de vegades diem de sentit comú, però no són sempre fàcils d'aplicar, doncs es van aplicar i perdonar aquest agraïment.
De les coses més greus del que van succeir ahir, més enllà de les imatges que vam veure de nou repetides de cotxes enduts per l'aigua, entenc que són els efectes sobre, entre altres coses, algunes infraestructures. Vam veure algunes carreteres que s'havien esllavissat. Hi havia un edifici annex a una escola, l'escola El Miracle, que va haver de ser desallotjada per un despreniment. Vindríem a dir algunes d'aquestes situacions són les més, des del punt de vista de la perillositat i del que s'hagi de fer a partir d'ara, són el centre?
Sí, aquest esfondament és la situació més complicada, amb 8 persones afectades que es van, doncs, que l'Ajuntament va gestionar el reallotjament, gran part van anar amb familiars, però es va fer aquesta atenció i que va afectar, doncs, aquest edifici i el pati de l'escola, com indicava això, dins dels elements de gravetat seria el més destacable. Els danys a infraestructures, a carreteres, es mantindran alguns. Per sort, ja tenim totes les línies viàries obertes, la 340, la 7 i la 71B que havien estat tallades estan obertes, i a nivell de serveis, doncs, queda un arbre sobre la via entre Tarragona i la bifurcació de Vilaseca, que aquest matí es preveu retirar. Ahir hi havia dificultats per poder fer-ho i es preveu que avui ja es pugui retirar, i doncs és l'incidència que queda a banda d'alguns talls elèctrics que encara es mantenen i que la companyia està treballant per restablir.
Vaig per parts. Crec que ens acaben d'informar que els tècnics de DIF han restablert la circulació ferroviària entre Tarragona i Vilaseca, per tant s'han recuperat les línies R14, R15 i també establert el servei R17 fins a PortAventura. Per tant, aquí tindríem una de les coses resoltes. Des del punt de vista, deies, el senyor Delgado parlava de la llum, de les persones, els clients que s'han quedat sense llum. Està quantificat quanta gent ara mateix no té llum a la zona de Tarragona?
Sí, estaria a l'entorn d'un miler, sobretot a Tarragona ciutat, uns 400 abonats, i a Godall uns 400 abonats també. Són les incidències més destacables que tenim, i s'ha estat treballant durant la nit i es continua treballant ara per restablir-lo.
Perfecte. I ara, per acabar, em parlava de desallotjats. Se sap quan poden tornar cap a casa?
Això al llarg del matí els arquitectes municipals han d'acabar de fer la valoració i han de preveure si hi ha alguna manera de retornar. Ahir a la nit, lògicament, en la situació que hi havia de risc, es va considerar que no era viable.
Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Només un petit apunt, sí. Si m'ho permeteu. Considerem que des de Protecció Civil que aquesta finestra de risc, doncs, que teníem a la nit, doncs, ja està superada, en el sentit de que l'episodi excepcional, doncs, ja s'hauria superat, però tornem a fer aquesta crida que fèiem dijous a través de la nostra directora general sobre els fenòmens com el que hem patit habituals a la tardor, que es poden anar reproduint, que tothom tingui en ment que a la tardor una pluja se'ns pot complicar moltíssim, fins i tot sense estar prevista, com es va complicar ahir, i per tant, doncs, aplicar aquesta prudència que de ben segur ahir va aplicar tothom.
Important missatge, efectivament, de Sergio Delgado. Moltíssimes gràcies.
Gràcies i bon dia.
I bon dia. Passen ara 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Des del punt de vista meteorològic, dèiem que probablement el més gros ha passat, però li pregunto al Martí Oliveres, aprofito que el tinc aquí. Què tal, Martí? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
No sé què hem d'esperar en les pròximes hores, si aquesta dana ja s'han anat cap al mar o pot haver-hi una recuperació, una regurgitació d'algunes pluges.
Sí, el que deies, encara hem d'estar pendents. Ha passat el plat fort, podríem dir, d'aquestes pluges. Aquesta tempesta estàtica de la zona del Tarragonès, en principi, no s'ha de repetir. Però atenció, tornarà a ploure aquesta tarda. Ara comencem el cap de setmana amb tranquil·litat, s'obren clarianes, gaudirem fins i tot d'estones de sol, però són clarianes traïdores. Aquesta tarda i vespre tornarà a ploure a moltes comarques. No amb la intensitat ni amb la insistència d'aquest divendres a la tarda vespre, però, insistim, tornarà a ploure a moltes comarques. Girona, Barcelona, punts del Pirineu, Prepirineu, aquí pot anar plovent amb ganes, no una pluja torrencial, però que pot acumular força litres en poca estona. Per tant, encara prudència, es pot superar el llindar de 20 litres en 30 minuts, no aquesta torrencialitat tan evident que es va superar a Tarragona, 49 litres per metre quadrat en 30 minuts, però aquesta tarda i vespre encara tornarà a ploure a moltes comarques, sobretot del centre i del nord, i entre la nit i la matinada, patia l'Esteve per les festes de Santa Tecla, que es puguin recuperar. Sembla que durant el dia no ha de ploure a Tarragona, però sí que ho podria fer a la nit. A la nit podríem tornar a tenir alguns ruixats forts a la ciutat de Barcelona. Esperem que no ho reprodueixin. Ja han patit, ja ha caigut prou d'aigua en aquella zona del Camp de Tarragona, però pot tornar a ploure amb ganes. La resta, cap de setmana més tranquil, demà ja seran molt més puntuals aquests ruixats.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Després ens actualitzem. 8 i 19 minuts. Per cert, el que dèiem, un cop més les pluges que van provocar problemes molts de mobilitat a les carreteres quasi quilomètriques. Ahir que hi havia jornada, bé, operació sortida de cap de setmana a la Renfe, com dèiem, amb talls que ja sembla que s'han resolt. En canvi, el que dèiem a Barcelona, a diferència de Tarragona, que també estaven de festa amb la Mercè, no s'ha hagut de suspendre la festa major. Del programa de la Mercè només es van anul·lar els actes de la plaça Sant Jaume, la ballada de sardanes inaugural, però en canvi van tirar endavant els concerts de Lucía Fumero i Rita Payes al Grec, Duma i Lucilú als jardins Doctor Pla i Armengol, i el més multitudinari, a l'Oreja de Van Gogh, a la plaça Espanya, just en acabar va ser quan va començar a descarregar amb força Barcelona, i el que va passar és que va haver una mena de campi qui pugui. Part del públic es va desplaçar a la platja del Bogatell per si podia continuar allà la festa, i durant la nit ha anat visitant alguns d'aquests punts, i ens ho pot explicar en Pol Prats. Bon dia, Pol.
Bon dia. La pluja va tallar en sec la dinàmica general dels concerts. Abans de les primeres gotes, la sensació era la d'una Mercè com les d'abans del coronavirus, amb els concerts plens de gom a gom, un ambient festiu i sense mascaretes. Quan van començar els aiguats, el públic va canviar la beguda pel paraigua i van començar les corredisses, parades d'autobús plenes, boques de metro completament col·lapsades i fins i tot alguna estació tancada per evitar estampides. Mentre la gent buscava xupluc, la música també es va anar apagant fins a deixar els escenaris en silenci. La primera nit de concerts va acabar abans d'hora i a correcuita, però això sí, amb una imatge festiva molt semblant a les d'abans de la pandèmia.
Gràcies, Pol. Una primera nit de festes a la Mercè que no va tenir res a veure amb la de l'any passat. Recordeu? Potser ja us han oblidat què va passar l'any passat a l'inici de la Mercè. Els aldarulls enormes d'un macrobotellón a la plaça Espanya, com també els problemes que va haver-hi els dies següents a les platges de Barcelona, amb un balanç inèdit. 40.000 persones al carrer de festa, una setantena de detinguts, 43 ferits i fins a 13 persones apunyalades. La trencadissa a la plaça Espanya va ser considerable. En aquell moment l'Ajuntament ho va desvincular de les festes de la ciutat, tot i les aglomeracions i les destrosses van ser derivades dels concerts de la Mercè. Després d'aquests fets, enguany l'Ajuntament es volia curar en salut i per aquest motiu la Guàrdia Urbana i els Mossos van desplegar i han desplegat un ampli dispositiu de seguretat tot el cap de setmana i fins dilluns. Han ampliat el nombre d'agents, han incorporat per primer cop la vigilància també amb drons. L'inspector de la Guàrdia Urbana, Jordi Oliveres, explicava a RAC1 que els drons tot aquest cap de setmana volaran com a màxim durant 15 minuts i només els oferiran imatges en temps real per controlar aquestes possibles aglomeracions, botellons i d'altres incidències.
El que fa és detectar aquelles aglomeracions de persones i la millor forma, en cas d'una emergència, per poder assumir-la i poder tractar-la i prendre decisions immediates. Aquest dron el que fa és transmetre unes imatges en temps real, sense enregistrar, d'aquestes aglomeracions de persones a una central de comandament.
Per cert, l'Ajuntament també ha reforçat aquesta Mercè als anomenats itineraris segurs per mirar de prevenir agressions masclistes i LGTBI-fòbiques. Més enllà del desplegament per part de les autoritats, com és habitual, també reforça el transport públic per assumir els desplaçaments de tots els assistents a la Mercè. El metro de Barcelona funciona ininterrompudament des d'ahir al matí fins al dilluns a les 12 de la nit. Tot i això, recordem que encara es manté la vaga d'autobusos. Tant avui com demà hi ha aturades de 2 hores per torn, de 2 a 4 de la matinada, de 10 a 12 del matí, de 9 a 11 del vespre, amb serveis mínims del 33%. I tot i que ahir, com dèiem, alguns actes cap al final, alguns d'aquests concerts, van haver de plegar veles per la pluja, Carla Simón va poder donar el tret de sortida a les festes de la Mercè sense impediments. La directora d'Alcarràs, que va centrar el seu pregó en una crítica al despoblament rural i a les dificultats que tenen molts migrants per arribar fins a Barcelona, va criticar Simón que massa sovint la ciutat gira l'esquena al camp.
És possible evitar l'èxode rural davant la impossibilitat de respondre amb aquesta qüestió? Jo em pregunto, ajudaria que les ciutats grans mirin més enllà de les seves fronteres? Podria existir un diàleg més freqüent entre allò rural i allò urbà? Seria possible que pels urbanites els pobles no siguin només un lloc de vacances? Com pot ser que, estant tan a prop, sovint el camp i la ciutat es donin l'esquena?
La pregonera d'aquest any, que també va dedicar part del seu Parlament a recordar la seva mare. Per cert, que avui Barcelona acull un convidat especial dins el marc de les festes de la Mercè. Avui la ciutat rep la visita de l'alcalde de Kiev a Ucraïna, Vitali Klitschko, després que la capital ucraïnesa ha estat triada per ser la convidada en l'edició de l'any que ve. La visita casualment coincideix amb els 7 mesos de la invasió russa a Ucraïna, perquè va ser la nit del 24 de febrer quan les tropes de Vladimir Putin van iniciar els atacs cap a Ucraïna.
Of tennis kings, its founding father says farewell.
És un dels noms del dia, una de les imatges d'aquesta matinada, aquest final de l'era que narraven en anglès en aquest partit. Roger Federer s'ha acomiadat aquesta matinada del tennis, un dels grans atletes de tota la història, un dels millors jugadors de tennis. Ha jugat avui Martí Odriozola l'últim partit aquesta matinada, l'ha perdut, per cert, de la seva carrera.
En un duel de dobles fent parella amb Rafa Nadal a la Labour Cup, el duo Fedal, com el suís el va batejar, ha caigut contra els nord-americans Sock i Tiafoe el dia que Federer ha rebut l'agraïment i l'escalf del món del tennis. El suís, amb 20 Grand Slams i 103 títols ATP al currículum, es retira, podem dir que encara és el jugador que més setmanes seguides ha ocupat el número 1 del món. Més de 1.200 victòries, el 80% dels partits que ha jugat, més de 150 finals d'ATP i el número 1 més alt d'aparicions en títols grans. Les xifres l'avalen. Federer resumeix així la seva carrera i el seu adeu.
It was never supposed to be that way.
No hauria imaginat mai que seria així. Estic molt feliç jugant a tennis i passant temps aquí amb els amics. Així que ha estat un viatge perfecte. Ho tornaria a fer tot una altra vegada.
It's been a perfect journey. I would do it all over again.
Un final també perfecte, amb l'atenció de tot el món sobre el comiat de Roger Federer, que tanca així 24 anys de trajectòria. Recordem que el suís va debutar en un gran slam a Roland Garros al 99, tenia 17 anys, va aixecar el primer a Wimbledon el 2003 i el 2018 a Austràlia va ser campió d'un gran per última vegada, convertint-se en el segon jugador més veterà a aconseguir-ho. Avui que, per cert, la premsa ha estat prou ràpida, malgrat el partit s'ha jugat de matinada, com perquè la seva fotografia es presenti a pràcticament les portades de diaris de tots, no només dels esportius, també dels generalistes. La Vanguardia parla de Federer, diu, s'acomiada envoltat dels grans, amb una fotografia del suís donant-se la mà amb Rafa Nadal. Juan Bautista Martínez, a dins, en planes interiors, parla de l'elegància del tenista i la seva capacitat per refer-se en la derrota. El País també fa servir foto de Federer amb Nadal, destaca que el tenis s'acomiada d'una llegenda, l'ABC parla de Déu a l'elegància suprema del tenis, i el Pal Periódico, Federer emociona a en el seu adeu amb Nadal a la premsa esportiva. Aquí sí, el Mundo Deportivo, Ángel Regueira parla de la rivalitat entre tots dos, diu que va derivar entre Nadal i Federer una amistat que en cada batalla engrandia la seva llegenda. Pel que fa a l'esport, també destaca l'últim ball de Federer amb Nadal, l'As recorre l'amics per sempre, i el Marca sí que acomiada exclusivament el tenista suís amb un gràcies mestre. 8:27, per cert, i encara un apunt en l'àmbit de l'esport, molt curiós, molt interessant també, i que defineix moltes coses. Alexia Putellas serà la millor futbolista del FIFA 23, del joc. La millor futbolista del món, que es posarà al joc a la venda aquest dilluns. La jugadora del Barça és la que té la millor puntuació al joc per sobre dels companys masculins, per sobre de Messi, d'Mbappé o de Benzema. La segona blaugrana amb més valoració és Caroline Graham Hansen, que segons el videojoc està al mateix nivell que el jugador del Liverpool, Mohamed Salah, o el madridista Thibaut Courtois. Tot plegat passa, vaja, en el primer cop que el FIFA té també el seu videojoc femení, amb Alexia Putellas, insistim, tenim més millor valoració que qualsevol altre jugador masculí, però tot plegat passa quan continua l'estira i arronsa que no acaba mai entre les jugadores de la selecció espanyola, entre elles també Alexia Putellas, i la federació, després que 15 futbolistes enviessin un correu a la federació demanant no ser seleccionades. Alexia no apareixia a la llista inicial, Martí, però perquè està lesionada, però ahir va compartir el comunicat de resposta que les jugadores publicaven.
A l'escrit lamenten que la federació hagi fet pública, de manera parcial i interessada, informació de la seva salut. Deixen clar que no han renunciat a la selecció, sinó que no hi volen anar fins que la situació que les afecta emocionalment es reverteixi. asseguren que no han demanat la destitució de Jorge Bilda, es desmarquen de guerres públiques i reclamen una aposta decidida per un projecte professional. Finalment, critiquen el to infantilitzador, diuen, del comunicat de la federació.
2:02. I el tema que ha estat al centre de la conversa del debat en les últimes hores, el tabac. Metges especialistes en la lluita contra el tabaquisme aplaudeixen la proposta que es va fer pública ahir del Departament de Salut de la Generalitat de prohibir fumar també a les terrasses dels bars i dels restaurants, també a les sortides de les escoles i a les marquesines dels autobusos. Per tant, prohibició de fumar en exterior. Després de les crítiques furibundes del sector de la restauració, els experts també van voler fer sentir la seva veu i diuen que amb aquesta mesura no n'hi ha prou, que cal implementar més sistemes per ajudar els fumadors que volen deixar el tabac, Marc Poyató.
Els metges expliquen que les prohibicions són positives en aquest cas perquè ajuden a crear una percepció del risc. Segons ha explicat a RAC1 Antoni Arraic, metgessa expert en tabaquisme de la Fundació Altaia de Manresa, convé protegir els més vulnerables i per això cal habilitar més espais lliures de fum.
Per exemple, els transports públics, doncs és un lloc que moltes vegades doncs hi ha gent gran, infants, doncs cal que a les parades d'autobús i aquests llocs es prohibeixi fumar. Hem de protegir la salut d'aquestes persones que volen agafar l'autobús o el tren i que no són fumadores.
Però a més, els metges també destaquen la importància de posar mesures que ajudin els fumadors a deixar de banda les cigarretes. N'ha parlat a RAC1 Carlos Jiménez Ruiz, metge de la Societat Espanyola de Pneumologia.
De medidas que vayan encaminadas a buscar asistencia, a buscar financiación de tratamientos farmacológicos para ayudarles a los fumadores a que dejen de fumar.
Segons expliquen els metges, cada vegada que hi ha una prohibició com la de fumar a les terrasses, arriben més pacients a les consultes demanant tractaments per deixar el tabac.
Gràcies, Marc. També les persones afectades per malalties respiratòries demanen ampliar aquestes zones exteriors on no es pugui fumar, més enllà de terrasses, de sortides d'escoles i marquesines d'autobusos. Apunten directament a l'entrada dels hospitals, també en exterior. Ho deia ahir el 9C de RAC1, la presidenta de l'associació AIRA, Yolanda Fernández.
Tots tindríem coses que posar a la llista del que ens molesta o ens deixa de molestar. Es tracta, en tot cas, a veure si tenim un problema de convivència.
Aquest no és el document que volíem sentir de Yolanda Fernández. En tot cas, demanava això, que també s'ampliï cap a les entrades dels hospitals. El que sentíem era Roger Pallarols, el director del Gremi de Restauració de Barcelona, perquè aquesta és la veu contrària. Dubten des del sector de la restauració que hi hagi arguments científics que valin la prohibició per motius de salut i, en canvi, diuen que serà un daltabaix econòmic.
Tots tindríem coses que posar a la llista del que ens molesta o ens deixa de molestar. Es tracta, en tot cas, de veure si tenim un problema de convivència, si hi ha evidències científiques, que no n'hi ha, de que en un espai obert, com pot ser una terrassa, pugui ser perjudicial per terceres persones. Per tant, penso que el conseller s'ha equivocat.
El gremi defensava que fumar a les terrasses no genera problemes ni de salut ni de convivència. Segons una enquesta que ha fet el mateix gremi, un miler de clients de bars i terrasses, 7 de cada 10 no fumadors creuen que la convivència a les terrasses entre un fumador i un no fumador és bona. El veto a fumar en bars i restaurants, també en els seus exteriors, en tot cas, no deixa de ser una proposta que ha de passar pel Parlament. De fet, Salut confia que la mesura entri en vigor l'estiu que ve. Encara va per llarg, per tant. A més, tot i que és la més polèmica, la que afecta la restauració no és l'única mesura que es planteja el govern en la lluita contra el tabaquisme, Benenginyico.
A més de les terrasses, el govern també vol prohibir fumar a les portes d'escoles i instituts, sobretot per aquells moments d'entrada i sortida dels alumnes, en què s'hi acumulen moltes famílies, i també a les marquesines de les parades d'autobús. Josep Maria Argimon explicava al Monarracú que els efectes de l'anterior llei antitabac s'han esgotat i que un de cada dos fumadors a Catalunya tindrà problemes greus derivats de fumar.
Hem de fer accions una mica proactives i accions valentes per disminuir el consum de tabac. Aquesta disminució que s'anava fent paulatinament any rere any des dels anys 90 s'ha estabilitzat. S'ha estabilitzat en aquest 23%, 24%.
Una mesura que entrarà en vigor abans, ja el gener de l'any que ve, són les ajudes als fumadors de renda més baixa per deixar de fumar.
Aquelles persones que en aquests moments volen deixar de fumar, que tenen uns ingressos menors de 18.000 euros, tindran el tractament substitutiu de nicotina de manera gratuïta, que amb això aconsegueixes incrementar la taxa d'èxits.
Tot i l'enrenou generat, quan s'ha conegut la proposta, Argimon confia que amb el temps s'acceptarà amb normalitat.
3 minuts per damunt de 8:45 del matí. Mentrestant, Europa aguanta la respiració a l'espera dels resultats de les eleccions d'Itàlia de demà. Avui és jornada de reflexió i bé que han de reflexionar a Itàlia perquè totes les enquestes apunten cap a la mateixa direcció. la possibilitat que governi l'extrema dreta amb la candidata Giorgia Meloni. Recordem que Meloni és la candidata dels Fratelli d'Itàlia, els Germans d'Itàlia, un partit que té un passat que remunta als grups feixistes de Mussolini i lidera una coalició de tres partits de dretes que tècnicament han absorbit les formacions de Silvio Berlusconi i de Matteo Salvini. Meloni, que ara mateix, amb aquesta gran coalició de dreta i d'ultradreta, ho té tot de cara, mentre l'alternativa és la coalició progressista encapçalada per Enrico Letta, que cada cop està més descomposta i dividida. Per entendre el personatge de Giorgia Meloni, avui és molt interessant llegir l'article que publica el Xavier Mas de Xaixàs a La Vanguardia, que la radiografia diu que la presenta com una feixista, una neofeixista, tot i que ella diu que no ho és, i que el seu partit comparteix valors i símbols amb el feixisme italià. També explica que Mussolini, que en aquest cas Meloni, ha dit que Mussolini va ser un bon polític i que sent admiració per Orbán, Trump i Putin, que defensa la supremacia ètnica dels europeus blancs, que considera l'euro com un error i la immigració un instrument en mans dels grans poders per debilitar els treballadors, tot i que ara en l'últim tram de la campanya ha amagat una miqueta més aquestes idees. Qui ha pogut palpar l'ambient previ a aquestes eleccions tan tenses, avui, que és el dia de la reflexió, és l'enviat especial de RAC1 a Itàlia, Jordi de Planell.
Després de veure desfilar 7 primers ministres en només 10 anys, Roma sembla esgotada de tanta política. En el recorregut de l'aeroport al centre de la capital italiana, 40 minuts de taxi, només el candidat d'Itàlia Viva, Matteo Renzi, es deixa veure en una gran pancarta electoral. Res més, al cor de la ciutat eterna no hi ha ni rastre dels candidats, ni banderoles a les faroles, ni cartells enganxats a les parets. Bona part dels romans semblen aliens a la transcendència històrica amb què Europa observa aquestes eleccions. La Benedetta, una cambrera que treballa en un restaurant al costat del Palau del Quirinal, la residència del president italià, diu que les eleccions són com anar al casino. Saps que hi sortiràs perdent. En aquest clima escèptic, amb una abstenció que podria superar el 30%, els candidats encaren avui la jornada de reflexió. Com a Catalunya, està prohibit fer campanya i dedicaran el dia a la família. Especialment Giorgia Meloni, que diu que fa un mes que gairebé no veu la seva filla.
Es tracta, gràcies Jordi, d'una cita electoral, com dèiem, que pot marcar un abans i un després a Itàlia, també a Europa. Ahir el partit demòcrata va tancar la campanya electoral a Roma, al mateix lloc que el dia anterior va omplir de gom a gom Giorgia Meloni al capdavant, i la veritat és que no el va omplir de la mateixa manera. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. El Partit Demòcrata va voler fer una demostració de força, però no va arribar a poder omplir la Piazza del Popolo de Roma. Per demostrar les seves connexions internacionals, el secretari general Enrico Letta va projectar un vídeo de Pedro Sánchez que va aparèixer per sorpresa per demanar el vot per l'esquerra italiana. Letta va tornar a repetir que és l'única alternativa davant una extrema dreta retrògrada.
Viva l'Europa! Viva l'Itàlia!
Visca Europa! Visca Itàlia! Visca la Itàlia democràtica i progressista! Visca el Partit Democràtic. Diumenge anem a guanyar.
Andiamo domenica a vincere.
Tot després que el tancament de campanya estigués marcat per la justificació que va fer Silvio Berlusconi de la invasió d'Ucraïna. El líder de Forza Italia va dir en una entrevista que Putin va ser empès per la premsa i pels seus ministres a entrar a Kiev en una setmana i substituir el govern de Zelensky per, segons va dir, persones decents.
Le truppe russe dovevano entrare in una settimana.
Les tropes russes havien d'entrar per intentar arribar en una setmana a Kiev, substituir el govern de Zelensky per un govern de gent decent i tornar en una setmana més. En lloc d'això, s'han trobat una resistència imprevista i imprevisible per part de les tropes ucraïneses.
Imprevedibile da parte delle truppe ucraine.
Les paraules no hauran agradat gens a Meloni, que intenta demostrar que no farà un pas enrere contra Rússia.
RAC1 farà demà i dilluns un seguiment molt especial de les eleccions italianes des de primera hora del matí, quan obren els col·legis electorals. Connexions en directe amb la corresponsal a Roma, Anna Buch, els enviats especials Laia Colomer i Jordi de Planell, però també parlarem amb el Jordi Basté, que també és a Roma i que de moment, que dilluns farà un programa des d'allà i fa aquest anàlisi avui que comença la jornada de reflexió. Basté, bon dia.
Hola, bon dia. Va ser l'any 1989 i era a Milà, el Giuseppe Meazza. I de cop me'l vaig trobar de cara. El Milan havia guanyat 5-0 al Real Madrid i allà m'havia enviat el Puyol per veure què passava a la Copa d'Europa en aquell partidàs. Berlusconi acabava de sortir del vestidor del seu equip després dels gols de, poca broma, Ancelotti, poca broma, Rijkaard, poca broma, Gullit, poca broma, Van Basten i poca broma, Donadoni. I d'això fa 33 anys i mig. I des de llavors, proxenetes, mamachichos, traficants de cocaïna i metges d'estètica formen part de la vida d'aquell home. Si no fos per aquell 5-0 i d'haver-me'l trobat de cara a la sortida dels vestidors, avui hauria assegurat que Berlusconi no existeix i que els seus 86 anys i amb la cara operada amb el mateix bisturí que el de Donatella Versace sembla més un ninot de cera itinerant. Doncs no, encara vol manar i el que és més sorprenent, hi ha italians que encara en política demà el votaran.
Berlusconi, també al centre també d'aquestes eleccions italianes en aquesta coalició amb Giorgia Meloni, i dèiem que Berlusconi va torpedinar el tram final de les eleccions o de la campanya justificant la invasió de Rússia en aquesta entrevista. Mentrestant, continua l'èxode de milers de russos que fugen del país per no ser enviats a la guerra. Segons l'última actualització, fa pocs minuts, la Guàrdia Fronterera de Finlàndia diu que només ahir van entrar al país més de 7.000 persones per la frontera russa. 7.000. Davant d'aquest increment, el govern finès ha decidit restringir els visats turístics i als ciutadans russos i només deixarà creuar la frontera per raons humanitàries i per viatges de feina o estudi. Tot i això, mentre la Unió Europea debat què ha de fer amb aquests ciutadans que fugen, si deixar entrar tothom que demani asil o mantenir la porta tancada, com ja han avisat que faran Polònia, les Repúbliques Bàltiques o la República Txeca. Aquesta última, que és l'actual presidència de la Unió Europea, ha convocat una reunió dilluns per intentar posar d'acord els 27. Per la seva banda, el Kremlin ha titllat d'histèrica la reacció d'una part de la població russa fugint. Ahir, però, per intentar contenir el malestar, el Ministeri de Defensa va anunciar que certs sectors queden exclosos del reclutament. En aquest cas, treballadors d'empreses tecnològiques, professionals de finances i periodistes de mitjans de comunicació estatals. A tot això, avui és el segon dia del referèndum express per posar-hi més tensió encara, per annexionar les zones d'Ucraïna ocupades per l'exèrcit rus. Estem parlant de quatre àrees, les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk i les zones parcialment ocupades de Kherson i Zaporíjia. El govern de Putin diu que si guanya el sí en aquest referèndum que, en fi, que s'està fent portant les urnes casa per casa, l'adhesió seria efectiva de forma immediata. A partir d'aquest moment, per tant, una ofensiva ucraïnesa en aquells territoris equivaldria, diu Putin, a atacar Rússia. Són consultes que, evidentment, no reconeix el govern de Kiev ni l'àmbit internacional. Ho qualifiquen d'espectacle, de propaganda il·legal, i diu que tots els que hi estiguin implicats hauran de respondre davant la justícia si cauen en mans de les autoritats ucraïneses. Com dèiem, la comunitat internacional tampoc li dona validesa i els percentatges de votació oscil·laven entre el 15 i el 21%, depenent de la regió. Corresponsal de RAC1 a Moscou, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. En Rússia podria tenir d'aquí a pocs dies 5 milions d'habitants més. Ahir van començar els referèndums d'adhesió al país de les autoproclamades repúbliques de Donetsk, Lugansk i les regions ucraïneses de Zaporíjia i Kharkiv. Un procés electoral que culminarà d'aquí 5 dies i només reconeix Moscou i les autoritats prorusses d'aquests territoris. El líder prorrus de Lugansk, Leonid Pasenchnik, qualificava la jornada d'històrica.
Hem esperat 8 anys per aquest dia. Estem cansats de viure en la incertesa, sota els constants bombardejos i l'opressió per part d'Ucraïna i els seus aliats. Ara, com ja se sap, estem alliberant els nostres territoris. Estem segurs que els habitants de la República Popular de Lugansk decidiran a favor d'unir-se a la Federació de Rússia. Tornarem a la nostra terra natal, als territoris històrics, i crec que això és el més just i correcte.
A Moscou, els refugiats que han fugit de tots aquests territoris també tenen l'oportunitat de votar. A més, ahir, a la capital russa, a la plaça Manishnaya, es van concentrar milers de persones per donar suport als referèndums d'adhesió.
De moment, la tensió que no redueix a Ucraïna, aquesta guerra que continua 7 mesos després i que cada cop té més repercussions econòmiques sobre Europa. I està prenent mesures alguns dels països europeus per fer-hi front amb receptes diferents. Per exemple, les últimes han cridat molt l'atenció, venen del Regne Unit. El govern de Liz Truss ha anunciat la retallada d'impostos més important de l'últim mig segle. Tot plegat per impulsar, diu, l'economia i frenar l'augment del cost de la vida, propulsat especialment per com s'ha disparat el cost de l'energia. La recepta del govern britànic és un paquet de 30 mesures per reduir l'impost per comprar propietats, el de la renda, o, per exemple, revertir l'última pujada de la taxa per la seguretat social. Adrià García.
L'Institut d'Estudis Fiscals considera que el pla econòmic del nou govern de Liz Truss només beneficia les rendes altes, però el ministre d'Economia no ho veu així. Ahir va desgranar el programa a la Cambra dels Comuns amb l'objectiu de beneficiar les famílies i els negocis. We need a new approach
for a new era. Necessitem un nou enfocament per una nova era. Oferirem sous més alts i grans oportunitats i, sobretot, finançarem els serveis públics. Revisarem el sistema fiscal perquè sigui més senzill, més dinàmic i més just per les famílies.
Els mercats, però, van respondre amb contundència i la lliura i els bons es van desplomar per la por a l'entrada d'una recessió. La lliura respecte al dòlar ha caigut un a un nou mínim en 37 anys. La borsa espanyola va caure gairebé 2,5% i l'IBEX 35 es va situar en el nivell més baix des del novembre del 2020.
La recepta de baixada d'impostos que s'ha produït d'aquesta manera tan intensa al Regne Unit també ha estat el debat de la setmana a Espanya. Les rebaixes fiscals en algunes autonomies, en aquest cas governades pel Partit Popular. Primer va ser Andalusia, que va decidir eliminar l'impost de patrimoni, després Múrcia i ahir Galícia, que ha anunciat que bonificarà el 50% d'aquest tribut. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els adverteix a tots aquests governs autonòmics governats pel PP que estan posant en perill els serveis públics i que només volen governar pels rics.
Y donde hubo amnistías y regalos fiscales para los más pudientes, habrá reformas fiscales que garanticen que quien más tiene, más contribuya a la hacienda pública para tener un estado del bienestar mucho más fuerte.
El govern espanyol que llançava ahir una ofensiva per mirar de justificar més impostos a rics, acusant el PP de voler desmuntar l'estat del benestar. També li demanava a Feijó que posi ordre entre els seus presidents autonòmics perquè a cada comunitat s'apliquen polítiques diferents d'impostos. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. El PSOE assenyala el PP per girar l'esquena a la classe mitjana i treballadora, acusa Feijó per no saber fixar una política comuna dels seus presidents, però les mirades van cap a Isabel Díaz Ayuso, per haver creat una espiral, paraules textuals, de rebaixes d'impostos que poden ser perilloses. Ahir María Jesús Montero, la ministra d'Hisenda, va admetre que Madrid s'ho pot permetre per l'efecte capitalitat, perquè no té problemes de finançament. Però la pel·lícula no és la mateixa Andalusia, Múrcia o Galícia. De fet, va arribar a dir que el problema és la radialitat franquista de Madrid.
Que por el efecto simple y llanamente de la capitalidad, no porque haya más talento, no porque haya más capacidad de innovación, no porque haya mayor emprendimiento, no. Es porque este país, fruto sobre todo de la dictadura, tiene una estructura que es muy radial, donde las infraestructuras están muy concentradas en Madrid.
I retraien Ayuso, que va baixant impostos, però plora constantment per tenir més recursos de l'Estat, que és el que tem que faran ara les autonomies que estan rebaixant altres tributs.
Mentrestant, gràcies a Armenteres, José María Aznar ha aprovat aquesta recepta d'Alberto Núñez Feijó per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez en un acte organitzat ahir per la FAES. L'expresident del govern espanyol va reaparèixer per donar suport a la proposta fiscal a la baixa del PP, que obvia que Espanya és un dels països amb menys pressió fiscal d'Europa. De fet, Aznar i Feijó van coincidir a l'hora de denunciar que la coalició d'esquerres ha perdut el rumb en matèria econòmica. Des de Madrid, també Arnau Mañé.
El Partit Popular insisteix en voler ser l'únic capaç de solucionar la situació econòmica i en assenyalar el govern de Pedro Sánchez com un desastre pels ciutadans. Per això, Aznar considerava Feijó com el millor candidat cap a la Moncloa i Feijó, per la seva banda, avisava que si arriba a ser president d'Espanya, comptarà amb Aznar perquè li doni un cop de mà. Però més enllà de la bona sintonia, els dos coincidien en criticar els nous impostos proposats pel govern espanyol. Primer atacava Aznar.
Aquí estamos otra vez descubriendo la izquierda carnívora, que la izquierda carnívora consiste en decir cómo le coma impuestos a usted. Ahora son izquierdistas carnívoros sobre la base de quedarse con todos los impuestos que pueden. Es un disparate.
Y después Feijó denunciaba la hipocresía socialista.
Y por tanto, lo que está distrayendo es sobre impuestos minoritarios y que el propio gobierno del año 6 con Zapatero eliminó, que es el impuesto de patrimonio. Porque bajar impuestos en el año 6 era de izquierdas. I resulta que esos mismos impuestos en el año 22 pues es la ultraderecha.
Per cert, en aquesta conversa ni Feijó ni Aznar van fer cap referència a Catalunya.
Sobretot aquest debat, per cert, a Catalunya, que queda cada cop més amunt en el rànquing de pagadors d'impostos, en especial en aquest cas de la renta del patrimoni. Avui és interessant el que explica la Isabel García Pagán, perquè això, diu, ha servit de ciment per, en fi, per reunificar, en certa manera, els independentistes. El president andalús, que va decidir treure l'impost de patrimoni i anunciar que els catalans amb patrimoni poguessin anar cap a Andalusia, diu la Isabel García Pagán, no difícilment aconseguirà cap patrimonis catalans, però sí que ha fet un favor a l'independentisme en hores baixes. Esquerra i Junts difereixen, diu la Pagán, en la política fiscal. Van diferir Carles Puigdemont i Oriol Junqueras amb l'IRPF i ara mantenen el debat obert amb Aragonès i Jaume Giró, però no hi ha millor revulsiu per ampliar la base independentista que parlar d'impostos, balances fiscals i inversions. Passen dos minuts ara de 3:15. Mentrestant, encara en plana politico-judicial, en aquest cas, Carlos Lesmes ja té un peu i mig fora del Consell General del Poder Judicial, o com a mínim això és el que està fent veure. Ahir el president del Tribunal Suprem i del màxim òrgan dels jutges va publicar un informe tècnic en què detallava com ha de ser el futur de la cúpula judicial si finalment ell dimiteix tal com està amenaçant des de fa setmanes. Està tensant la corda amb el Partit Popular i amb el PSOE perquè d'una vegada per totes renovin com els toca la judicatura espanyola. Tornem a Madrid, Arnau.
Sí, aquest cop Lesmes va un pas més enllà i deixa per escrit com ha de ser la transició al capdavant del poder judicial si finalment dimiteix. Fins ara, l'amenaça de plegar només era verbal, però ara ja ho deixa per escrit. L'informe conclou que si Lesmes plega, automàticament es convertirà en president temporal de l'òrgan, el que fins ara és president de la Sala Primera del Suprem, Francisco Marín. El moviment de Carlos Lesmes assenyala encara més a PP i PSOE que, tot i les amenaces de les últimes setmanes, no han mogut ni un dit per pactar la renovació de la cúpula judicial. L'informe, però, sembla ser ara l'última bala de Lesmes abans de marxar. Això sí, a l'espera d'una data marcada al calendari. Dijous que ve es reuneix a Madrid amb el comissari de Justícia de la Unió Europea i, segons fonts judicials, això podria encarrilar els acords.
I un últim apunt en plana política. Carles Puigdemont ha denunciat que l'agressió ha denunciat una agressió d'un home a l'aeroport de Viena quan tornava cap a Bèlgica. Puigdemont, que havia anat fins a la capital d'Àustria per fer una conferència sobre el procés independentista a la Central European University, va explicar a Twitter que un home l'havia colpejat a l'esquena i li va cridar a la càrcel. Després va marxar corrents. L'expresident i eurodiputat de Junts en responsabilitza l'estat espanyol perquè diu que dona impunitat a aquest tipus de persones. Es queixa, a més que la desena d'amenaces de mort que ha rebut mai han prosperat. Tot plegat quan avui fa exactament un any que la justícia d'Itàlia va deixar en llibertat Carles Puigdemont després d'haver sigut detingut a l'Alguer, a Sardenya. La policia el va retenir a l'aeroport quan arribava a l'illa per participar, com recordareu, a l'aplec de la Difolk, a diferència de quan el van enxampar a Alemanya, però aquest cop Puigdemont només va passar una nit a la presó. L'expresident ho va valorar com un nou revés a la justícia espanyola.
Sempre ho hem pensat, que això pot passar, però sabíem també com pot acabar. Perquè la decisió del Tribunal General de la Unió Europea és claríssima. I avui segueix fins i tot a la posició de la fiscal. El que passa que mira, Espanya no perd mai les oportunitats de fer el ridícul.
En aquest cas, Puigdemont, que va poder continuar viatjant per Europa sense restriccions, la justícia italiana va acabar arxivant temporalment el seu cas a l'espera del pronunciament dels tribunals europeus sobre la seva immunitat. 10 minuts i les 9. Notícies d'ahir va ser l'anunci al voltant de la inversió importantíssima que es farà a la zona de les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es prepara per transformar-se en la nova ciutat de l'audiovisual de Catalunya. Vol ser-hi un referent i un pol d'atracció per també els videojocs del sud d'Europa. La idea és que l'any 2030 sigui ja una realitat, Sergi Molera.
En les pròximes setmanes es modificaran els plans directors urbanístics de la zona, a més transformarà un espai que reclamava canvis. Ahir es va fer la foto entre les administracions, la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i de Badalona. El president Pere Aragonès en remarcava la importància.
Aquest és un projecte que és dels grans projectes transformadors de la propera dècada a Catalunya. Tindrà un impacte en la millora de les condicions de vida d'un dels grans eixos del país que encara té molt de potencial a desenvolupar, que és tota la Ribera del Besòs.
També ho destaca el vicepresident Jordi Puigneró amb aquesta metàfora.
Tres Xemeneies feien fa molts anys, no?, feien electricitat. Amb el hub digital, les Tres Xemeneies tornaran a fer llum. Una llum diferent.
Aquest hub vol ser un centre de recerca, formació i creació de l'audiovisual o el videojoc. Per exemple, tindrà platós d'última generació o un estadi d'esports.
Sobre aquesta nova ciutat de l'audiovisual que es farà a Sant Adrià, a les Tres Xemeneies, en parlarem aquest matí al Via Lliure amb la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga. I abans de passar a la informació cultural del dia, atenció, un parell de punts. La mala maror que hi ha, segons revela avui el diari El País, dins la cúpula dels Mossos d'Esquadra. La periodista Rebeca Carranco diu que la direcció de la policia catalana s'ha fracturat només 9 mesos després de succeir el càrrec al major Josep Lluís Trapero i que, atenció, l'actual cap del cos, Josep Maria Estela, ha exigit el cessament del seu segon dels Mossos, Eduard Sallent.
El motiu són les acusacions de deslleialtat d'un contra l'altre, segons apunten diverses fonts policials al diari, i que dins del cos s'ha instal·lat la idea que Estela és oficialment el responsable dels Mossos, però que en realitat Sallent és el cap real a l'ombra. Segons la notícia que publica avui El País, el Departament d'Interior assegura que Sallent és una peça clau i neguen que hi hagi canvis dins del cos. I, de fet, esperen i confien que la situació es podrà reconduir.
Per cert, encara parlant dels Mossos, l'anomenat cas Macedònia, no sé si el recordareu, el que havia de ser el cas més gran de corrupció policial vinculada al narcotràfic, ha acabat en no res. Després de 13 anys d'imputacions, escorcolls a la seu de Mossos, imputacions d'agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Catalana, fins i tot la imputació de Josep Lluís Trapero, traient el cap, el judici ha acabat amb l'absolució dels pocs que van arribar precisament a judici.
El cas girava al voltant d'un confident policial que, segons el jutge, en realitat era el líder d'una banda de narcotraficants que tenia a sou policies de tots els cossos. És justament el confident que va ajudar a tancar els prostíbuls Sarotga i Ribera de Castelldefels. La sentència, però, diu que l'únic mosso finalment acusat es va limitar a rebre informació del confident sense cobrar mai res i no veu proves que aquest home liderés cap organització criminal.
I un últim apunt des del punt de vista dels successos. Han detingut a Portbou un home que havia fugit després de matar una dona ahir a Empúria Brava, a l'Alt Empordà. La va assassinar d'un tret i després va robar una autocaravana per escapar-se.
Un operatiu conjunt entre els Mossos, la policia espanyola i la policia local de Llançà va permetre localitzar-lo al mig de Portbou. Segons les primeres investigacions, no era la parella de la víctima, que tenia uns 60 anys i era de nacionalitat alemanya.
6 minuts i les 9 del matí en plana cultural. Aquest vespre es fa públic el palmarès del Festival de Sant Sebastià, marcat pel protagonisme del cinema català a la secció oficial. Per tant, sabrem si pel·lícules com Suro, La Maternal o Girasoles Silvestres tornen de Donosti amb algun premi. Qui sap si fins i tot la Conxa d'Or. Enviat especial de RAC1 Sant Sebastià, Blai Morell, bon dia.
Bon dia. Avui és dia de rumors a Sant Sebastià. Es comenta que alguna pel·lícula catalana podria estar al palmarès final i tenir recompensa, en aquest cas, en forma de premi d'interpretació. Es parla de La Maternal i Suro. Més complicada és l'aposta per la Conxa d'Or, on tot pinta que la guanyadora podria ser la cinta colombiana Los Reyes del Mundo, que explica la història d'un grup de nens dels carrers de Medellín que deixen enrere la metròpoli per endinsar-se en les profunditats de la selva colombiana. La lectura del palmarès donarà pas a la pel·lícula de Cluent de Marlowe, un thriller dirigit per Neil Jordan i protagonitzat per Liam Neeson, que en part es va rodar a Catalunya. Mentre que una altra pel·lícula catalana, Los renglones torcidos de Dios, l'adaptació de la novel·la de Torquato Luca de Tena que ha fet Oriol Paulo, serà l'encarregada de tancar la secció Perles.
Qui ha passat per Sant Sebastià és el mexicà Alejandro González Iñárritu, el 4 cops guanyador d'un Òscar, va presentar la seva última pel·lícula, Bardo, falsa crònica d'unes quantes verdades, que es va poder veure al Festival de Venècia, on va rebre crítiques bastant negatives, Blai.
Sí, sí, fa no fa les mateixes que ha rebut també Sant Sebastià, on, per cert, Iñárritu ha presentat un muntatge amb 22 minuts menys de metratge. Preguntat al respecte, ha afirmat que Venècia era el primer passi en públic i que des de llavors s'ha dedicat a polir-la per tenir a punt la versió definitiva per Donòstia. I sobre les crítiques rebudes, ha assegurat que les entén, però que la seva no és una pel·lícula convencional. Són declaracions a RAC1.
Esta película, también quiero decir, no reafirma las convenciones, las rompe. O sea, y eso siempre incomoda, y eso irrita, y lo entiendo. Está bien que sea provocador, que sea incómodo. Está bien, a veces las cosas tienen, a veces el cine debería ser así también. No solamente un content, un producto de consumo cómodo, entendible. Esto es un poquito más de un viaje.
Bardo tindrà una escena limitada a sales a partir del 4 de novembre i arribarà a Netflix el 16 de desembre.
4 minuts i les 9 del matí, obrim apartat musical amb Rosalía, que avui actua a Nova York. Compte amb aquesta cançó avui. Compte amb aquesta cançó perquè avui recordeu que hi ha cançó Nederman i els oients vau triar aquesta cançó per fer una versió de la Judy Nederman. Bueno, li han fet l'encàrrec. A veure com se'n surt. Però el que volíem dir és que Rosalía és un dels caps de cartell del Global Citizen, que és un macroconcert que organitzen les Nacions Unides per recaptar fons contra la pobresa al món i, per tant, compartirà escenari amb referents internacionals com Metallica, Mariah Carey o els Jonas Brothers, que actuen al centre del Parc de Nova York davant 60.000 persones amb actuacions retransmeses en directe a televisions nord-americanes arreu del món a través de Twitter i de YouTube. En format més petit, a Barcelona, avui és un dels dies forts de la Mercè, si ho permet la pluja, amb desenes de concerts arreu de la ciutat, a la platja del Bogatell, en set amb vetllada a partir de 9:45 del vespre. Respiro molt, molt, molt millor amb tu. Amb Marcel i Júlia, però també... amb els Catarres o també De la Fe i les Flores Azules. Mentrestant, a l'Avinguda Maria Cristina serà el torn de La Pegatina o Ita Cabán, entre altres. També al Moll de la Fusta hi ha programació del BAM, del Barcelona Acció Musical, amb propostes internacionals com aquesta. La xilena Soledad Vélez o la sueca Molly Nilsson, que s'hi posen a quarts de vuit del vespre. Proposta totalment diferent, la que trobareu a la plaça Major de Nou Barris. Amb l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu, sota direcció del mestre Josep Pons, interpretant les obertures de les òperes més conegudes de Mozart. Tots els concerts són gratuïts i sense reserva prèvia. A banda de música, avui hi ha jornada de portes obertes a la majoria de museus de Barcelona, amb la Diada Castellera, les colles dels diferents barris de la ciutat, la Cercavila de Gegants, que comença a les 7 de la tarda, i de Barcelona a Tarragona, perquè avui és l'última nit, si ho permeten, també, de concerts a les festes de Santa Tecla. Amb els Pets, que presenten a prop de casa el seu últim disc, que es diu 1963, a la Tàrraco Arena. I en aquest cas tanquem a Girona, on la cantaora Maite Martín inaugura la quarta edició del Flamenc G. Las cuerdas van ordenando los rumbos. Amb una pujada a l'escenari després de 10 anys sense actuar al Centre Cultural La Mercè. A partir del novembre, el Flamenc G també portarà a la capital de Gironina altres referents del flamenc, com les Migues, Alba Carmona o Chicuelo, amb entrades ja a la venda. Pero tratando un verse
Sí, aquests iogurts Bonària són la llet, perquè s'elaboren amb llet ben ben fresca de les nostres granges, que, per cert, són a prop de les nostres botigues. Les botigues Bonària, que tens al costat de casa teva? Bonària, directe del camp.
Ato vol donar les gràcies als que reciclen, als que fan el que calgui per deixar de contaminar, als que compren productes de proximitat i a tothom qui s'esforça per ser més sostenible. Ato ha reconvertit la seva granja Mas La Coromina en una ramaderia ecològica per poder oferir-vos la seva llet eco 100% catalana. I ara, descobreix la nova llet fresca Ato Ecològica.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup.